Eixample Esports, amb Jordi Gaia.
Hola, què tal? Benvingudes i benvinguts. Una setmana més i una temporada més, teníem moltes ganes de dir-ho, a l'Eixample Esports. Aquí Jordi Gaia us saluda en una nova temporada, la quarta de l'Eixample Esports, el programa esportiu d'aquí, de casa nostra, de Eixample Barcelona Ràdio. És cert que no hem estat tot lo actius que ens hagués agradat a través de les nostres xarxes socials com havíem promès, però és que la incertesa ens ha acaparat pràcticament fins a l'últim moment. Fins fa només uns dies, malauradament, no sabíem si podríem seguir endavant amb aquest projecte, una cosa que sempre ha estat la il·lusió d'un servidor, Jordi Gaia. Per tant, aquí seguim i contents, i en aquest sentit voldria dedicar aquest programa 79, la 79a edició que ja esteu escoltant, aquest primer programa de la quarta temporada de l'Eixample Esports aquí a Eixample Barcelona Ràdio, a Màrius Alice Querol, la persona que dirigeix aquesta ràdio, i li volia dedicar a ell doncs, per seguir endavant amb el projecte, per la seva constància i també doncs, per no tirar la tovallola i seguir apostant per un programa que jo vull fer d'ell, com crec que està passant, una referència tant a nivell esportiu i local de proximitat aquí als diferents districtes de Barcelona, però encarat a l'Eixample, com també doncs, dintre d'Eixample Barcelona Ràdio. Així que moltes gràcies al Màrius i moltes gràcies a vosaltres, a totes i a tots, per escoltar-nos. Ara repassarem novament de què parlem aquí a l'Eixample Esports. Avui estic fent una introducció una mica més diferent de la que acostumem a fer normalment, però abans, si estic aquí també, i avui m'he preparat un programa que crec que quedarà molt llarg, quan en teoria pensava que no hi hauria gaire teca, que no hi haurien gaires coses per explicar-vos, doncs no, n'hi ha molta informació perquè m'he volgut posar a navegar per les xarxes i per les diferents informacions dels nostres clubs per a aportar-vos el més destacat que hagi passat aquest estiu i que no hagués quedat reflectit al final de la tercera temporada de l'Eixample Esports. Però abans, permeteu-me, amigues i amics, que em posi una mica seriós, i sé que en part és per culpa meva, però la situació ha sigut molt caòtica aquest estiu, m'ha tocat estar pendent i centrat també en altres aspectes, tant personals com professionals, però demano la vostra atenció en aquest punt inicial perquè en les properes setmanes, dies, començaré a iniciar, ja sabeu que només estic jo portant aquest programa i que per tant he de treure mans, esforços i temps de tot arreu, doncs iniciaré, com ja vam dir que faríem al final de la temporada passada durant l'estiu, una campanya de cerca de patrocinadors perquè necessitem ingressos per poder seguir endavant amb aquest projecte. La ràdio per si sola no el pot sustentar. Per tant, si us plau, si us agrada el que fem i si voleu ajudar-li a donar continuïtat, tant si vosaltres a títol personal hi voleu aportar la vostra part, com si coneixeu algun restaurant, algun bar, algun negoci, qualsevol persona que ens pugui ajudar, doncs ens escriviu per privat a les nostres xarxes socials, que ara us recordarem, i a través d'allà ho parlarem, us comentarem doncs, una mica. És molt, molt poca cosa el que demanaríem, però sens dubte seria molta ajuda la que rebríem perquè la necessitem per poder seguir endavant. Doncs per a contactar a través dels patrocinis, com per a dir-nos qualsevol cosa que vulgueu i fer el seguiment, que ens va molt i molt bé, si us plau, seguiu-nos a les nostres xarxes socials que vam estrenar a mitjans de la temporada passada i que van tenir molt bona rebuda, especialment a Instagram, però ens trobareu també a X, l'antic anomenat Twitter, i també a Facebook. A Instagram vam aconseguir el nostre objectiu, vam superar amb escreix els 500 seguidors i seguidores abans d'acabar la temporada, per tant, us demanem que ens seguiu per allà i que seguim creixent, @eixampleesports, i que també ho feu, que aquí sí que està costant una mica més créixer tant al nostre perfil d'X com a Facebook, com hem dit. Ens trobareu també a @eixampleesports. Com dèiem, moltíssima informació que donar, tot i que la majoria dels equips encara no han començat la seva competició, especialment pel que fa als equips de futbol base de la nova esquerra de l'Eixample. Però abans, permeteu-me que us recordi que aquí a l'Eixample Esports d'Eixample Barcelona Ràdio parlem dels 7 equips que tenim aquí a la nova esquerra de l'Eixample. Una setmana més, una temporada més, una edició més. Començarem parlant dels equips groguets de la penya barcelonista anguera, especialment dels seus equips amateurs, però també del més destacat de la base, sempre i quan tinguem temps i recursos, ja sabeu. I també parlarem dels equips amateurs del Futbol Club l'Esquerra de l'Eixample. Tant els groguets com els blancs ja han començat la temporada pel que fa als seus equips amateurs i el primer gran titular d'aquesta edició 79, la primera a la quarta temporada aquí a l'Eixample Esports, és que estan invictes. Cap d'ells ha perdut, tot i que un dels equips no va poder acabar el seu partit, ja que es va suspendre per aquestes fortes pluges que van caure diumenge passat a Barcelona. Recordem, per cert, que estem fent aquesta edició 79, la primera d'aquesta nova temporada, repassant el bo i millor que ens hagi deixat, en aquest cas, tant l'últim cap de setmana, el 20 i 21 de setembre del 2025, com les principals notícies dels nostres equips que haguem pogut recollir al llarg de l'estiu. Recordem que ens vam acomiadar a principis mitjans de juny, per tant, doncs ja veieu, tenim 3 mesos d'informació una mica perduda i que intentarem en els propers minuts anar recabant i repassant. Doncs com dèiem, aquest passat cap de setmana, el 20 i 21 de setembre, aprofito ja també per desitjar-vos una molt bona festa major, molt bona Mercè, i també, doncs no sé, em surt de dintre perquè estic molt content, volia compartir amb vosaltres que fins a final d'any, fins a finals d'aquest 2025, també em podreu escoltar a El Prat Ràdio, especialment els caps de setmana, fent les narracions tant de l'Associació Esportiva Prat, especialment del seu equip que competeix a la Lliga Elite, com també de diferents equips de la ciutat del Baix Llobregat, també fent cobertures per a la televisió del Prat. En fi, molt content d'aquesta oportunitat, per tant, si no us canseu de mi, doncs també em podreu escoltar a banda d'aquí a Eixample Barcelona Ràdio, a la ràdio del Prat. I fet aquest petit comentari a nivell personal, seguim repassant els equips dels quals acostumem a parlar, els nostres 7 clubs aquí a l'Eixample Esports. Ja hem parlat de la penya anguera i de l'esquerra de l'Eixample i, evidentment, tampoc ens oblidem, tot i que encara no han començat la competició a aquestes alçades de la temporada, estan acabant de perfilar la seva pretemporada, els equips de les dues entitats del nostre barri que tenen molts equips de futbol base però no tenen equips amateurs, com són la Unió Barcelonista Catalunya i el Club Futbol Don Bosco. De tots ells en donarem informació, especialment del que hagi passat aquest estiu, i sens dubte qui ens porta molta informació perquè han fet moltíssimes coses aquest estiu, és un transatlàntic a nivell esportiu aquí a casa nostra, és el Club Futbol Sala Eixample. Els negrivermells i negrivermelles que no paren, ni tant en el seu cas com en altres equips que clubs, perdó, que ja hem citat. Atenció, perquè a banda de comentar el que ha estat els primers resultats dels equips amateurs de l'Eixample, us hem d'explicar que aquest estiu també han hi hagut noves convocatòries a nivell internacional, han hi hagut ascensos, han hi hagut també nous títols, ha hi hagut absolutament de tot des de que vam marxar fins ara que hem tornat. Per tant, tot això també ho recollirem. I seguint en futbol sala, com sempre, la segona part del programa, com ens encanta dir, canviem la gespa pel parquet per parlar, com ja hem dit, tant del Club Futbol Sala Eixample com també dels nostres amics de l'Associació Esportiva Nova Esquerra. I tancarem una setmana més, que a més fa tot just una setmana i poc més van començar la competició, especialment pel que fa al seu sènior masculí. Anirem a fer cistelles al Provença de la mà dels equips del Club de Bàsquetips i dels Llangardaixos i Llangardaixes. Doncs vinga, som-hi, anem amb tota l'actualitat d'aquests darrers mesos dels equips de l'Eixample, especialment focalitzada en els resultats d'aquest passat cap de setmana. I com dèiem, comencem una setmana més, una temporada més, pels equips de la penya barcelonista anguera. Recordem-ho que els groguets, a nivell general, van tenir una gran temporada, especialment per als seus equips de la base, i van aconseguir fins a 4 campionats de Lliga que van celebrar i recollir doncs aquest estiu a la celebració de la Nit dels Campions. Recordem-ho, com ja vam fer i els vam dedicar a programes, els equips que van guanyar títol per part de l'anguera van ser el Sub-8B, el Sub-12A, el Sub-13B i el cadet B. Novament, enhorabona per tots ells. I parlant de cadets, doncs no marxem d'aquesta categoria perquè tenim molt bones notícies per explicar-vos, i és que finalment el cadet A ha pujat a preferent gràcies a la seva gran temporada, on van quedar segons classificats i finalment han acabat aconseguint l'ascens de preferent. Per tant, enhorabona al cadet A de la penya barcelonista Anguera. I també, com dèiem, no marxem de la categoria cadet perquè també us hem de parlar d'una gran notícia com és l'ascens de categoria, en aquest cas cap a primera, del cadet C, un cadet C que va també ser segon classificat però que finalment també aconsegueix el seu ascens. Enhorabona doncs als equips cadet de l'Anguera que han aconseguit també pujar de categoria. I no acaben aquí les grans notícies perquè ho destaquen amb Som de primera. Doncs sí, tenim dos equips més, el sub-13C i el sub-14C de la penya barcelonista Anguera, també han aconseguit al llarg d'aquest estiu, per diferents circumstàncies, imaginem que en alguns casos compensacions, renúncies, el que sigui, doncs han acabat aconseguint, però especialment pels seus mèrits sobre la gespa, l'ascens a la primera categoria. Per tant, també moltes felicitats a aquests dos equips que, per cert, és veritat que la base de l'Anguera, sí que la majoria dels seus equips aquest passat cap de setmana van començar la competició amb un bagatge de resultats molt positiu en aquesta primera jornada de futbol base, on es van aconseguir moltes més victòries que no pas empats ni derrotes. Doncs fet aquest repàs del més destacat de l'estiu i havent parlat ja del bon bagatge de resultats de la base a nivell genèric de l'Anguera, anem a repassar que com ha estat el debut dels dos Carbonin del primer equip de l'Anguera aquest passat cap de setmana en una nova temporada a la segona catalana. L'any passat van competir al grup 3, aquest any ens els han col·locat doncs al grup 2. Tant hi és, però segurament hauran canviat molt dels seus rivals. Recordem-ho que l'Anguera, el conjunt, la matera, el conjunt dirigit per Òscar Bonin, la temporada passada finalment va ser novè classificat amb 46 punts, aconseguint a unes jornades pel final, amb més tranquil·litat del que en un moment pensàvem, doncs la permanència, sortosament, però finalment, de fet van arribar fins i tot, ara recordo, a l'última jornada amb unes remotes opcions d'entrar al playoff d'ascens, circumstància que malauradament al final no es va aconseguir, més que res perquè recordo que van caure a casa per 0-2 davant d'un Pallejà que s'estava jugant la vida. Per tant, nova oportunitat per als dos Carbonin aquí a la segona catalana de donar un cop de puny damunt la taula i qui sap, tant de bo, poder parlar d'equips a la primera catalana de l'esquerra de l'Eixample, en el que has representat per aquesta manera de la penya barcelonista Anguera. De moment el que podem dir és que ha aconseguit puntuar, de fet amb un empat, el seu primer partit a casa. Estem a la primera jornada del grup 2 a la segona catalana. Resultat final: penya barcelonista Anguera 2, Club Futbol Martorelles 2. Els dos Carbonin es van avançar al marcador doncs ben aviat, al minut 9, Robert Roig avançaria als de l'Eixample i amb aquest 1-0 favorable als locals, recordem-ho, una temporada més jugant al camp de futbol de l'Escola INEF, doncs amb aquest resultat d'1-0 favorable als nostres es va arribar al descans. Tot i això, ben aviat, a la represa, als 5 minuts de la segona part, al minut 50, Jordi Martín empataria a 1 per al Martorelles, però al 63, superada l'hora de joc, David Blasco feia el segon. Tot semblava indicar que la primera jornada acabaria amb victòria per a l'Anguera, però malauradament a 3 minuts per al final Daniel Martínez feia el segon dels visitants i situava el marcador, el definitiu empat a 2. Tot això en un partit força net on només s'hi van veure 6 targetes grogues, 4 per part eixamplina, 2 per part del Martorelles. Sortosament no es va haver de lamentar cap expulsió. Pel que fa al rival d'aquest proper cap de setmana, els dos Carbonin, la matera de l'Anguera, visitarà a la Unió Deportiva Molletense. Pel que fa a la classificació, anecdòtica, evidentment, només ha transcorregut una jornada, doncs amb aquest empat, ara mateix, empatats, valgui la redundància, amb el Martorelles, el rival d'aquesta jornada, els groguets són setens classificats i el primer líder, també circumstancial de la temporada, és la Unió Deportiva Cirera. Pel que fa a la resta de resultats i marcadors, d'aquesta primera jornada del grup 2 de la segona catalana van ser els següents. Vic Riu Primer, Futbol Club 2, Inter Barcelona 1, Sant Julià de Vilatorta 4 i Havaneres 2, Les Franqueses 1, Cardedeu 3, Cabril 0, Unió Deportiva Cirera 3, Vilanova Vallès 1, Torelló 2 i Club Futbol Lloreda 0, Molletense, el proper rival dels de l'Anguera, 2. Es va suspendre, per tant no ha acabat encara aquest partit, en el match, el duel, el xoc entre l'Escola Futbol Mataró i el Club Futbol Vilamajor. No en sabem els motius, però evidentment tot sembla indicar que va ser per aquestes fortes pluges que van sacsejar doncs, bona part de Catalunya el passat cap de setmana, sinó que m'ho preguntin a mi, que pràcticament no puc ni tornar a casa tornant des de la ràdio del Prat. Déu-n'hi-do la que va caure a Barcelona, que us he d'explicar a la majoria de vosaltres que segurament viuríeu les mateixes circumstàncies. Doncs fins aquí tindríem la informació de l'amateur A de l'Anguera, anem a parlar de l'amateur B, baixem una categoria, anem fins al grup 10 de la tercera catalana. La temporada passada doncs, ja teníem a l'Anguera al grup 10, perdó, i aquesta temporada la tindrem al grup 11. Una de les notícies que ens va deixar el sorteig del calendari és que aquesta temporada no tindrem derbi amateur de l'Eixample com si vam tenir la temporada passada, ja que l'amateur A de l'esquerra de l'Eixample, com després veurem, s'ha quedat al grup 10 de tercera catalana, mentre que l'amateur B de l'Anguera ha estat desplaçat al grup 11. Per tant, no hi haurà enfrontament entre tots dos. Recordem-ho, que l'amateur B de la penya barcelonista Anguera, el conjunt dirigit per l'amic del programa Ivan Parra i col·laborador, va quedar finalment 7è classificat amb 53 punts. Solvent salvat a moltes jornades pel final, però finalment no va poder acabar lluitant per una possible plaça d'un possible retorn, ascens, perdó, també a la segona catalana. Doncs amb aquesta circumstància començaven els d'Ivan Parra, doncs volem fer una bona temporada i la veritat és que van treure un molt bon resultat a casa també al camp de futbol de l'Escola Industrial, tenim aquí en aquest cas, tot i que ens consta que l'Anguera juga a l'INEF, això ho hauríem d'acabar de perfilar. En qualsevol cas, en partit que es disputava a casa, som, recordem-ho, al grup 11 de la tercera catalana en aquesta primera jornada, punt molt valuós del conjunt dirigit per Ivan Parra, que comença la temporada puntuant. Resultat final, penya barcelonista Anguera B 1, Unió Deportiva Vista Alegre 1. Es van avançar els visitants a la segona part. A la primera part no hi hauria gols, però el que sí que hi hauria, amigues i amics, seria l'expulsió del dorsal 5 dels groguets, de Joan Rull, que al minut 32 veia la segona groga, la primera l'havia vist al 26, i deixava durant més d'una hora de partit els de l'Eixample amb un home menys sobre el camp. Situació, per tant, complicada, i tot i així, com dèiem, van aconseguir un punt el conjunt dirigit per Ivan Parra. El primer gol del partit, però, arribaria pel costat visitant. El marcaria la Unió Deportiva Vista Alegre, concretament el feia a l'alt des dels 11 metres, transformant un llançament de penal. Tot sembla indicar que seria la primera derrota per als groguets, però no va ser així, ja que pràcticament al temps de descompte, al 89, Marc Sastre feia un bon gol per a posar justícia, ja que ho mereixien, els de l'Eixample mereixien puntuar, i amb aquest gol al 89 establiria l'empat a 1 definitiu d'un partit on també va acabar igualat sobre jugadors al terreny de joc, ja que al temps de descompte Ibai Rosas seria també expulsat pel conjunt visitant, per la Unió Deportiva Vista Alegre. No ho he dit al principi del programa, però comencem bé la temporada perquè tenim els clubs endollats i els dos que ja han disputat partits dels amateurs, doncs ja hi participen. Escoltarem després el nou entrenador, que els repassarem, els vam avançar en exclusiva la temporada passada aquí a l'Eixample Esports, els noms dels nous entrenadors del Futbol Club L'Esquerra de l'Eixample. Abans, però, com dèiem, estem a l'Anguera i escoltarem doncs, també la veu, com no podia ser d'una altra manera, d'Ivan Parra, el tècnic d'aquest amateur B de la penya barcelonista Anguera, que en aquest cas, després d'aquest empat a última hora, es mostrava així de satisfet per un empat que, com ell mateix ens diu, té gust a victòria.
La verdad es que ha sido un empate con sabor a victoria, sobre todo por enfrentarnos al máximo candidato para subir a segunda catalana, porque el año pasado descendieron de segunda catalana a tercera y quieren recuperar la categoría, y sobre todo porque en el minuto 30 nos quedamos con un hombre menos, por doble amarilla. La primera sí que puede ser amarilla, pero la segunda es bastante rigurosa y nos quedamos con un hombre menos, con un partido de unas características muy duras, siendo muy barata esa segunda tarjeta amarilla. Aguantamos hasta el descanso, hacemos un par de retoques en el descanso y luego iniciamos la segunda parte y en el minuto 66-67 hay un penalti que el árbitro lo pita, un penalti bastante claro por agarrón, y nos hacen el 0-1. Y a partir de ahí el equipo se revela. Trabaja, pelea, es intenso, tenemos más oportunidades que el equipo contrario, que excepto el penalti no tiró ni un tiro más a portería. Y lo que es el fútbol, en el minuto 94, un centro desde el medio campo que ejecuta nuestro portero y vamos todos arriba porque es la última jugada del partido. Un golpeo de cabeza de Moja que la deja hacia atrás y Sastre viniendo desde atrás con la izquierda y hace el gol del empate. Lo dicho, un empate con sabor a victoria, pues sobre todo cómo se produjo y contra quién se produjo. Y nada, trabajar esta semana y pensar ja en el duelo del domingo en campo de Viladecans.
Doncs sí, com apuntava molt bé Ivan Parra, el proper rival dels groguets és la Unió Deportiva Viladecans B, és el conjunt a qui s'enfrontaran aquest proper cap de setmana. Moltes gràcies una setmana més a Ivan Parra per les seves declaracions en exclusiva als micròfons de l'Eixample Esports. I amb aquest valuós empat al tram final de partit, anecdòtica novament la classificació, però els d'Ivan Parra se situen 600 classificats amb un puntet, el primer líder, com dèiem, circumstancial d'aquest grup 11 de la tercera catalana és l'Albi Rojita de Catalunya. Pel que fa a la resta de resultats i marcadors d'aquesta primera jornada al grup 11 de la tercera catalana van ser els següents: Albi Rojita de Catalunya 2, Fontsanta Fatjo 1, Sant Just d'Esvern 2, Can Roca 2, Atlètic Viladecans Futbol Club 1, Unió Esportiva Castelldefels B 0 i Fundació Atlètic Sant Just 1, Unió Deportiva Viladecans B 0. Dius, sí que ha sigut curt això, Jordi. Ah, amics, és que ja us he dit que va ser una jornada amb moltes incidències. Doncs es van suspendre dos partits, el que enfrontava a la Terlenca amb el canvi de l'ETB, a la Terlenca B, al conjunt del Prat, i també el Club Futbol Espluguenc contra el Sant Boiat. Imagino que els dos també suspesos per pluja, i es disputa aquesta setmana, està pendent, l'Atlètic Hospitalense contra la Unió Deportiva Gornal. Seguim a la tercera catalana, però en aquest cas ara sí anem al grup 10, al grup on hi teníem els nostres dos representants la temporada passada. Com dèiem i hem explicat ara, l'Anguera B ha passat al grup 11, al grup 10 i tenim a l'amateur A de l'esquerra de l'Eixample, dels blancs, que, amigues i amics, ho repassarem, però com ja vam avançar en exclusiva als micròfons d'aquí de l'Eixample Esports, notícia que vam donar nosaltres, ja vam avançar al tram final qui serien els nous entrenadors del Futbol Club l'Esquerra de l'Eixample per aquesta temporada 25-26. Però el que fa aquest amateur A, i a més l'escoltarem d'aquí només uns minuts, tindrem a dos italians al capdavant. El primer entrenador serà Francesco Calabrese i estarà acompanyat pel seu segon, Angelo Picconi. Pel que fa a l'amateur B, que competirà una temporada més a quarta catalana, el conjunt dirigit doncs, fins bona part de la temporada passada per l'amic i estimat Carlos Encabó, amic, bon amic del programa i col·laborador, doncs ara l'amateur B del Futbol Club l'Esquerra de l'Eixample l'entrenarà Mario Baena com a primer entrenador, acompanyat per Gabriel Pajares com el seu primer assistent. Doncs recordats aquests noms, recordem també que aquest amateur A de l'Esquerra de l'Eixample va haver de suar força per poder salvar la categoria de la tercera catalana. Tot i així, va aconseguir capgirar la situació al tram final de la segona volta i finalment va ser desè classificat amb 41 punts, quedant a 8 punts per sobre del descens. I abans parlàvem de l'Inter-Barcelona quan dèiem el resultat de segona catalana de l'Anguera. Justament l'Inter, recordem que va ser el campió indiscutible d'aquest grup 10 la temporada passada de la tercera catalana. Doncs en aquest grup 10 d'aquesta nova temporada comencen molt i molt bé el conjunt fins ara dirigit per José María Soldevila i, com dèiem, a partir d'ara dirigit per Francesco Calabrese, tot i que recordem que unes quantes jornades del tram final les va dirigir el propi president Manel Martí Pisa, acompanyat d'alguns dels capitans, d'alguns jugadors, i entre tots van aconseguir treure endavant la situació i salvar a l'equip. Doncs de moment comença molt bé Francesco Calabrese, perquè en aquesta primera jornada el grup 10 de tercera catalana va aconseguir una gran victòria a casa, la nostra estimada Escola Industrial. Resultat final: Futbol Club L'Esquerra l'Eixample A 2, Cerro Club Deportivo 0. Victòria contra el Cerro, que és un equip doncs sempre complicat i destacat. Una victòria que es va aconseguir començar a certificar al minut 13, quan els blancs, els locals, els de l'Eixample, aprofitarien un llançament de penal que transformava Jacopo amb el primer dels... no m'he equivocat, no era Jacopo, és Jacopo, ho he dit bé, però ho recordo per si de cas. Jacopo Calvello va marcar el primer per als de l'Eixample, amb un equip, per això no teníem el Jacopo tan controlat, amb moltes novetats, molts noms nous també en aquest Futbol Club L'Esquerra de l'Eixample. I els dos gols arribarien justament a la primera part, ja que dos minuts abans del descans, al 43, Joan Berger faria el 2-0, que acabaria sent el marcador definitiu d'un partit força intens, on s'hi van veure doncs un total de 9 targetes grogues, 6 per part visitant, 3 per part eixamplina. Doncs d'aquest marcador, d'aquesta gran victòria dels de l'Eixample, tenim les segones declaracions d'aquesta edició 79 de l'Eixample Esports, la primera de la nostra quarta temporada. Se'ns ompli la boca de dir-ho perquè hi ha moltíssima feina al darrere. Doncs vinga, anem a escoltar per primer cop i en exclusiva els micròfons de l'Eixample Esports a Francesco Calabrese, el nou entrenador de la matera del Futbol Club L'Esquerra de l'Eixample, que justament ens aporta les claus del debut en victòria del seu equip.
El partido ha sido como todas las primeras jornadas, un poco desordenado, complicado, pero hemos dado mucho sacrificio a la hora de defender el balón perdido. Hemos tratado de utilizar nuestras jugadas ensayadas en el balón parado y sobre todo ser protagonistas en el campo con el balón, jugando, no buscando solo largo, porque sabíamos que el Cerro era preparado a defender este tipo de estilo de juego. En la segunda parte hemos arreglado unos defectos y hemos aguantado el partido. Felicitar los dos equipos, que han competido bien, ha sido un partido dentro de lo que cabe correcto, y a seguir trabajando. Un partido más y hay que seguir y pensar en el próximo rival. Muchas gracias.
Doncs ens ho ha explicat la mar de bé, li agraïm moltíssim a Francesco Calabrese aquestes primeres declaracions a l'Eixample Esports i esperem poder comptar amb ell al llarg de tota la temporada. Serà bona senyal, voldrà dir que estan anant bé les coses i que també col·laboren, com no pot ser d'una altra manera, amb nosaltres. I novament, com a tots els clubs, però especialment agraïment al Futbol Club L'Esquerra, l'Eixample, i també a Manel Martí Pisa, el tanque, el president, que des del primer dia que vam començar, doncs ara ja fa pràcticament 3 anys que fa, no?, del programa. Aquí a Eixample Barcelona Ràdio va ser el primer que ens va començar a ajudar des del primer dia aportant informació i també testimonis. Així que moltes gràcies a Manel Martí, que també ens apropava aquestes declaracions fent-hi l'entrevista al nou tècnic blanc. Amb aquesta victòria, els de l'Eixample, circumstancial com tot, però 3 punts que els situen ara mateix en quarta posició, empatats també doncs amb la Unió Deportiva Montbau i altres equips que també tenen 3 punts, però per gol average estan més amunt. De moment, el primer líder d'aquest grup 10 de la tercera catalana és l'Escola Esportiva Guineueta B. Pel que fa a la propera jornada, els blancs, la matera de l'Esquerra de l'Eixample, tindrà una visita segurament exigent, ja que va fer molt bé les coses la temporada passada. Visitarà el camp de l'Escola de Futbol Stoikov Racing Sarrià, equip ascendit de la quarta catalana. Per tant, veurem els de Sarrià com s'adapten a aquesta nova categoria. Pel que fa als resultats i marcadors. Aquí sí que se'n van poder disputar més d'aquesta primera jornada del grup 10 de la tercera catalana, a banda del resultat ja comentat de l'esquerra, van ser els següents. Veterans Catalunya 3, Can Buixeres 3, Unió Deportiva Pastrana 0, Montbau 2, Espluguem B 7, Olímpia Viaró 1, Escola Esportiva Guineueta B 8, Vall d'Oreix 0, justament doncs d'aquesta golejada que siguin els líders. Una altra golejada, en aquest cas visitant, Escola Coiblanc Torrassa 0, Sant Genís Penitents B 6, empat a 1 entre la Unió Deportiva Montsant de la Peira i justament el proper rival dels de l'Eixample, l'Escola de Futbol Stoikov Racing Sarrià, i es va suspendre, segurament, doncs, com dèiem, la majoria de casos per la pluja del partit, entre el Sant Ignasi B i el Club Futbol Alzamora. No hi trobem, en aquest cas, el Ronin Futbol Club, perquè està a quarta catalana i diràs, que Jordi, què és això, el Ronin Futbol Club? Doncs un petit apunt, és l'equip aquest de l'streamer Ibai Llanos, que ha creat ara amb jugadors de categoria força més alta i que va golejar, si no m'equivoco, el Vallirana B per 9 gols a 0 a la primera jornada. Sort, entre cometes, bueno, que ha estat curiós també, no? A veure si em fitxa l'Ibai, no?, per narrar alguna cosa, ja que estem, tiro una falca aquí. Però sort que no els ha tocat al grup de l'esquerra de l'Eixample B, perquè van començar guanyant 9 a 0 al filial, crec que va ser del Vallirana, per tant, sembla que serà un passeig militar això dels d'Ibai per aquesta categoria. Veurem fins on arriba aquest projecte. Però bé, nosaltres ens centrem amb els nostres equips, amb els de l'Eixample, i per tant baixem una categoria més, anem a aquesta quarta catalana que comentàvem. En aquest cas anem al grup 19, ara comentarem perquè el grup 19 ja anàvem l'any passat, perquè és el que jugava l'esquerra de l'Eixample B. Ara veurem on el tenim situat aquesta temporada, però com hem vingut fent amb els equips amateurs, volíem repassar ràpidament com va quedar la classificació l'any passat. Doncs va ser molt dur, i amb Carlos Encabo anàvem analitzant que l'equip anava caient al llarg de la temporada. Al final van aconseguir 3 victòries seguides a última hora, i va ser molt dolorós perquè per gol a Berais, finalment, banc i duel directe, crec que era, ara de memòria no recordo, però per res, per detalls, van quedar fora del playoff d'ascens per al seu retorn a la tercera catalana. No va poder ser, van quedar 600 amb 53 punts, els mateixos que un Club Deportivo Carmelo, que sí que es va classificar per a aquest playoff. Per tant, doncs, temporada doncs, irregular, que pràcticament maquillen al tram final, no va poder ser així, com tampoc van poder acabar el partit d'aquesta primera jornada, el que significava el debut de Mario Baena, com hem dit, també nou entrenador, substituint a Carlos Encabo a la banqueta de l'amateur B de l'esquerra de l'Eixample. No es va poder acabar el partit, ja que aquest es va suspendre al minut 58 per l'aiguat que estava caient a Barcelona i a bona part, com hem comentat, de Catalunya. A la primera part, entre el minut 30 i 38, ja hi havia hagut una forta tromba d'aigua, però es va poder continuar el partit després del descans, però a la segona part, la segona tromba ja va ser insalvable, i l'àrbitre, amb el vistiplau dels dos equips, doncs es va decidir suspendre aquest partit, que encara no se sap quan es jugarà, però pel que ens apunten, per disponibilitat de camp i situació dels de l'Eixample, podria ser que es jugués un dimarts. Veurem quan serà i ho anirem doncs, analitzant, i si la federació doncs, fa cas d'aquesta disponibilitat. El que sí que podem explicar, petits detalls del partit, és que no havien hi hagut gaires ocasions, però sí que les més clares havien sigut per banda eixamplina, que per cert, no ho hem dit, estem al grup 22 de la quarta catalana, la primera jornada, i el partit que es va suspendre dels blancs, el jugament a casa, a l'Escola Industrial, davant de l'Escola Coiblanc Torrassa B. Com dèiem, empat a 0. El partit es va acabar al 58, momentàniament, amb 100 gols, però, com dèiem, havien tingut els locals, els nostres, més oportunitats, i en bona part d'elles amb la signatura de Pol Bernat, un jugador doncs, que em fa molt content que estigui jugant amb aquest equip, ja que, us explico una petita anècdota, no sé si es pot fer, suposo que sí, si no ja em perdonaran. Jo vaig saber que hi havia aquesta possibilitat de que el Pol Bernat, el killer la temporada passada doncs, del Don Bosco, que acabava la seva etapa juvenil i buscava equip, doncs, em van contactar doncs, persones molt properes del Pau Bernat demanant telèfons de l'esquerra de l'Eixample per posar-los en contacte, aviam si el Pau podia jugar amb el conjunt presidit per Manel Martí. I el contacte del Manel li vaig passar i mira que bé van anar les coses. M'hauré de fer agent de futbolistes al final. Doncs res, una petita anècdota i espero que sigui una gran unió per tots dos i que el Pau Bernat segueixi marcant gols, en aquest cas per als colors del Futbol Club l'esquerra de l'Eixample. Això sí, el partit va acabar doncs, de manera brusca per la pluja, però també es va començar a escalfar allà a la segona part, perquè va haver una entrada molt dura d'Alejandro Mateos Masche, per als més propets, que va ser expulsat amb vermella directa. Ja havia vist la primera groga a la primera part, però amb aquesta dura entrada a la segona, doncs se'n va anar camí de vestidors abans que la resta, perquè pocs minuts després, com dèiem, 10-12 minuts després, del 58, es suspendria aquest partit amb marcador de 0-0. Aquest proper cap de setmana els de l'Eixample visitaran a un nou equip en aquesta quarta catalana, com és el filial de la Fundació Acadèmia de Futbol Hospitalet, que juga els seus partits a Santa Eulàlia, a prop d'on viu un servidor. Per cert, que jo no visc a l'Eixample, però el visc de ben a prop. I més cosetes, doncs el que dèiem, setmana que ve a visitar Santa Eulàlia els de l'Eixample i accidentadíssima jornada. No repassaré ara tots els marcadors, però dels 7 partits, si no he comptat malament, que s'havien de disputar, només se'n van acabar 2. Per tant, repassarem aquests dos marcadors i la resta de rivals ja en parlarem en una propera edició. Dos marcadors, la victòria per 5-1 de l'Esportiu Joventut Campí davant del Sants C, 5-1, i la Florida 2, el Virrojita de Catalunya B, 3. Per tant, doncs, només aquests dos marcadors en aquesta primera jornada del grup 22 de la quarta catalana. Pel que fa a la classificació, doncs, anecdòtica no, el següent. O sigui, només hi ha 4 equips que van jugar, per tant, en tenim a 2 dalt de tot amb 3 punts. L'Esportiu Joventut Campí doncs, té aquest honor des del primer líder, i tenim a 2 a sota, doncs, que són els dos que van perdre aquests 2 partits. Deixem aquí el futbol amateur i anem cap als clubs, com hem dit, no tenen futbol amateur, com són la Unió Barcelonista Catalunya i el Club Futbol Don Bosco. Doncs comencem pels de la franja blaugrana, que encara no han començat a competir. Ho faran la bona part dels seus equips doncs, aquest proper cap de setmana, però us hem d'explicar les notícies més destacades. Crec que val la pena fer-ho i que així ho hem de fer. Encara que suposi moltíssima feina, un servidor no sap fer altra cosa que intentar fer-ho el millor possible, doncs anem a explicar l'actualitat del que ha estat aquest estiu dels de la franja blaugrana, on han fet campus, on han fet doncs, tota una sèrie d'activitats, han fet molts entrenaments, activitats esportives, però especialment no en van poder parlar per pocs, tot i que sí que la vam anunciar en reiterades ocasions, de la diada del club, que especialment important va ser aquest estiu, ja que celebraven el seu 75è aniversari, i ho van fer, i també molt agraïts, a les instal·lacions del Club Natació Montjuïc, amb unes imatges espectaculars, amb la piscina al mig, la graderia plena. Bé, va ser una autèntica festa, moltes activitats, molta presència fins i tot d'autoritats, de gent de l'espectre blaugrana, i on, per exemple, una de les novetats destacades doncs, va ser la presentació de les noves samarretes del club, on cadascuna d'elles commemora un aspecte de la història dels 75 anys del club de la franja blaugrana. Un club que, recordem-ho, està enhorabona perquè van fer molts dels seus equips de base molt bon paper, però especialment destacat el títol de Lliga i l'ascens del sub-10A, i a més, avui preparant tot això he vist un vídeo espectacular, magnífic, se m'han ficat fins i tot la pell de gallina doncs repassant la temporada i els gols i els noms de tots els jugadors i jugadores, i l'amic i el referent Lluís Flaqué posant-hi la veu narrant els gols ha sigut espectacular. Felicitats Flaqui, perquè ha estat autènticament meravellós aquest vídeo i a tot el club, i doncs com no podia ser d'una altra manera, no? Amb la seva filla la Laia Flaqué, que és un golaç espectacular de la Laia i de tots els seus companys, no? En definitiva, novament, felicitats al sub-10A. I aquí sí que pràcticament em poso de peu i quasi m'emociono perquè ho desconeixia. Avui, preparant aquest programa, m'he adonat que la veu d'un servidor, la veu de Jordi Galla, de jo mateix, apareix a l'inici de la pel·lícula dels 75 anys de la Unió Barcelonista Catalònia. Això és molt gros. Li hauré de dir al Robert De Haro, el renyaré, perquè no m'ho havia dit i aquest estiu he desconnectat bastant i se m'havia perdut aquest detall, però avui, per sort, l'he vist i l'he recuperat i me la vull mirar sencera. Ho tinc pendent perquè ara estava molt enfeinat, però moltíssimes gràcies a tothom del club, perquè no ho van dir que fer tampoc amb cap intenció de cara a mi, evidentment, però a un servidor li suposa un honor molt gran i és una gran satisfacció, doncs, aparèixer en aquest inici de la pel·lícula dels 75 anys i doncs, que no podria estar més agraït. Moltíssimes gràcies a tothom i a qui tingués la idea. I també us volíem explicar, en clau Catalònia, que l'infantil femení aquest estiu, a finals de juny, va aconseguir un gran tercer lloc al torneig de penyes del Barça. A més, ho va fer amb un partidàs al Johan Cruyff. Ja m'agradaria a mi poder jugar al Johan. Per tant, gran tercera plaça d'aquest infantil femení del Cata. I per últim, però no per això menys important, espectacular imatge la que penjaven aquest setembre del seu estaix de pretemporada on hi van anar tots els seus equips. Espectacular, una escalinata plena de jugadors amb el polo blau marí del Cata, una imatge que fa molta patxoca amb també, doncs, gent de la junta, amb els entrenadors de peu, una imatge molt bonica, d'aquelles que fan esport i fan escola. Doncs, a més d'enhorabona, perquè aquest any comptaran fins a 19 clubs de base al Catalònia, 3 d'ells femenins i 16 masculins. Vinga, Cata, molta sort en aquesta nova temporada. I anem al club futbol Don Bosco, els blanqui i vermells, doncs, que també tenen la seva actualitat, tot i que no són tan actius a xarxes i per això no tenim tant volum d'informació. També volem destacar que a mitjans de juny també van celebrar la seva diada del club, la seva festa, i que a més era el primer cop que l'organitzaven pròpiament ells. Per tant, suposava tot un repte i el van superar, i de quina manera. També una imatge que fa molta patxoca amb tots els clubs tots els equips de l'entitat i amb una gran assistència, Més del 90% dels jugadors hi van assistir i també una gran quantitat de famílies. Per tant, tot un orgull. I aquest estiu també s'ha presentat, i això és molt important i me n'alegro molt, perquè ells ho diuen que pot semblar una petita cosa, però a mi no m'ho sembla, jo sé de la importància que té. Doncs celebrem, igual que ells, que després de 20 anys utilitzant, doncs, les mateixes, el mateix disseny de samarretes, han creat una nova samarreta, la que serà la d'aquesta temporada 25-26 per al Club Futbol Don Bosco. A més, és una samarreta ben maca, si podeu anar a les seues xarxes a veure-la, val la pena. Després parlarem d'altres samarretes que són autèntics camisetons, com els del Catalònia. Si me'n podeu enviar una, si us plau, cada club, m'encantaria tenir una samarreta de cada club i podríem fer algun vídeo. Això us ho deixo aquí llançat, diguem, però seria, per mi seria un honor també, i segur que li donaríem una utilitat i jo li donaria un ús, que més futboler que jo, molt poca gent. Doncs aquestes noves equipacions del Don Bosco no canvien els colors, evidentment, es manté l'essència, però tenen un estil més actual i juvenil. Per tant, doncs, molt bona elecció del Club Futbol Don Bosco. I ara sí, passem a la segona part del programa i canviem la gespa pel parquet. Anem al poliesportiu, comencem per futbol sala i, com sempre, pel transatlàntic del futsal del nostre districte, el Club Futbol Sala Eixample. Només entrar ara mateix al seu Instagram podeu veure una samarreta que és una barrabassada, és preciosa, de veritat. Si us plau, envieu-nos una samarreta del Club Futbol Sala Eixample perquè és molt i molt maca. He de dir que el vermell i el negre són dos dels meus colors preferits, per tant, aquí ja juguen amb avantatge, però la samarreta és maca de veritat. La veritat és que aquest club, com a tants altres, doncs estan fent molt i molt bé les coses. I a nivell d'actualitat, doncs, tenim moltíssimes coses que repassar i tenim una grandíssima notícia, perquè ho van tornar a fer les noies, les jugadores de l'Aleví femení, es van proclamar a principis mitjans de juny, just quan vam acabar el programa, ja els vam desitjar molts ànims i vam dir que explicaríem com els hi anés, doncs els hi va anar de la millor manera. Se van tornar a proclamar campiones de la Copa Catalunya. Van revalidar el seu títol amb una victòria per la mínima davant del Vallirana. Per tant, tercera Copa Catalunya per a aquest club futbol Sala Eixample. Gran i gran mèrit el que tenen aquestes jugadores. I gran mèrit també el que té l'Infantil A, que es va proclamar subcampió de Catalunya després d'haver caigut als penals. Doncs ja sabem que sempre acostuma a ser dur, van remuntar un 0-2, però finalment es va escapar aquest títol per ben poc, com diem, una Copa Catalunya que es va decidir des del punt de penal. Molts ànims als jugadors, com dèiem, de l'Infantil A del Club Futbol Sala Eixample. I parlant d'infantils, tenim grans notícies per als negrivermells i negrivermelles. I és que, en aquest cas, hem conegut que l'Infantil C finalment ha aconseguit el seu ascens a primera. Un ascens que s'ha aconseguit de manera compensada, però especialment després de la grandíssima temporada que havien fet els jugadors eixamplins. I més notícies, com no, les nostres màximes, som màxims admiradors d'elles. La Mila Pou i la Daniela Guijarro van tornar a fer de les seves amb la selecció espanyola, van tornar a ser convocades per jugar diferents partits contra la selecció de Portugal, com per exemple un 7-1 que els hi van clavar amb la sub-15 a les portugueses, amb doblet de golaços de falta de la Daniela Guijarro. Per tant, tota la família de la Daniela i tota la família del Club Futbol Sala Eixample ben i ben orgullosos i orgulloses del que estan fent tant la Daniela com la Mila, que després us explicarem que tenim notícies recents que ens inviten a pensar que això no té aturador, com tampoc el creixement del Club Futbol Sala Eixample. Ja ho hem dit que teníem moltes notícies d'aquesta entitat, i és que li dona molta importància a la base, la cuida molt, i fruit d'això, per exemple, és que 19 dies, fins a 19 dies d'estatge d'experiència als Estats Units van passar el seu cadet femení, concretament a la ciutat americana de Florida. Van disputar diferents competicions i van acabar sent campiones de la Silver Division, que significa que van ser cinquenes classificades al global, i també l'infantil cadet també va anar cap allà, també va tenir aquesta experiència. En aquest cas va ser una barreja de jugadores eixamplines amb americanes i es van quedar a les portes de la medalla a la Gold Division. Van ser quartes classificades globals, per tant, gran paper a eixamplir, fins i tot coast to coast, a l'altra banda també de l'Atlàntic, fent-hi un gran paper. A més, durant aquests 19 dies no tot seria futsal, no? Tot i que van entrenar i van jugar partits, es van banyar a Miami Beach, van anar a l'Universal Studios d'Orlando. Si us plau, noies, feu-me un lloc en aquest equip o a l'estaf tècnic, perquè déu-n'hi-do de lo bé que s'ho van passar. Una notícia més que consideràvem que us havíem d'explicar, com també aquesta, que és molt forta. La Daniela Guijarro va aconseguir donar el salt, quan per edat no li pertocaria, a la sub-17. La selecció espanyola sub-17 va convocar a la Daniela Guijarro per disputar també partits contra la selecció de Portugal i va acabar tenint una gran participació. Per tant, espectacular un cop més la Daniela Guijarro, com també la Mila Pou, perquè una de les últimes notícies que hem conegut és que tant la Mila Pou com la Daniela Guijarro estan novament convocades amb les seves corresponents seleccions espanyoles. Per tant, enhorabona novament a les dues jugadores i enhorabona a tot el club, perquè ja tenen des de fa pràcticament o ja un mes a tots els equips en marxa, com la majoria dels equips de l'Eixample, ja han començat la pretemporada i, a més, alguns d'ells ja comencen la competició oficial aquest proper cap de setmana. En destaquem dos enfrontaments. El sènior A masculí debutarà fora de casa visitant a l'Arrels, tot això a la tercera divisió nacional de futbol sala, el grup 2, I pel que fa a un dels altres equips destacats a Divisió d'Honor, a la Lliga Divisió d'Honor Infantil, l'Infantil A del Club Futbol Sala Eixample, déu-n'hi-do de quin cartell, començarà la temporada amb un os, com t'ho diria, dur de rosegar, com és el Barça. Barça, Club Futbol Sala Eixample, en aquesta primera jornada de la Divisió d'Honor Infantil de Futbol Sala. Doncs fins aquí l'actualitat dels negrivermells i negrivermelles, però seguim en futsal perquè hem de parlar de l'Associació Esportiva Nova Esquerra. Els groc i negres, que recordem-ho, doncs van tenir molt bones notícies i altres de no tan bones. La més destacada, sens dubte, haver-se proclamat la temporada passada campions de la tercera divisió juvenil. I a més, estan d'enhorabona perquè, tot i que volien aconseguir un sènior A femení, com vam explicar aquí i vam avançar en exclusiva als micròfons de l'Eixample Esport la temporada passada, no ha pogut ser finalment, però sí que sumen un equip, passen de tenir-ne 7 a 8, tots ells novament masculins. Comptaran amb dos seniors, dos juvenils, dos cadets, un d'ells és el nou equip, un nou equip cadet, i tindran un infantil i també un altre equip sènior que una temporada més jugarà a aquest Consell Escolar de l'Esport de Barcelona. Per tant, 8 equips sumen un equip en uns moments de molt de canvi a l'entitat i força convulsos. Ells mateixos ho expliquen a la seva newsletter, on confessen, no?, que no va ser fàcil la temporada passada, i on els hi ve aquesta reflexió que comparteixen, no?, que amb prou penes fa 2 anys que quedaven a un punt de pujar a Divisió d'Honor i aquest any van baixar de primera a la segona catalana. Per tant, en aquesta segona catalana comptaran una plantilla completament nova i amb la que intentaran aconseguir els millors resultats possibles pel que fa al sènior A, però també a la resta dels seus equips. Uns equips que comptaran amb fins a 3 nous entrenadors, 3 noves cares que, pel que diuen des del club, es donaran a conèixer durant aquest mes de setembre, on ja porten també unes setmanes preparant la pretemporada. Qui sí que ha renovat, un altre amic del programa, i estem molt contents d'aquesta notícia perquè és un autèntic crack i té una gran projecció, jo crec, dintre del món del futsal, és el Pau Barangó, que justament va aconseguir, aquest ascens històric i aquest títol de campions de la tercera divisió juvenil. També dirigirà novament el sènior A i, en declaracions per al club, ha manifestat el Pau que es deixarà la pell per tornar al club, com no en tinc jo cap dubte, on es mereix. Pel que fa als canvis que ha patit aquesta temporada, que sí que ens posem una mica tristos perquè hi ha hagut també moments de comiat. Són aquelles notícies que no ens agrada donar, perquè fins a 5 jugadors amb molta ascendència i gran trajectòria al Club Groc i Negre, a l'Associació Esportiva Nova Esquerra, han dit adeu aquest estiu a l'entitat. Són Albert Luque, que portava 8 anys, Ivan Corral, també 8 anys, Alberto Penina, un habitual del gol, que portava 5 anys, Chime, 4 anys, i també 4 anys, Alejandro Extravit. Des d'aquí també extensiva la meva enhorabona per la seva trajectòria i molta sort. Estem segurs que els queda molt futsal encara a les botes per repartir per les pistes de Catalunya o d'on sigui. I a més, a aquestes baixes també n'hi hem de sumar 7 més del primer equip. Tampoc seguiran Isaac, Noé, Bruce, Muñi, Fabio, Ivan i Pol. Alguns d'ells ho sabem, seguidors també del programa, per tant, els invitem a que continuïn seguint-nos tant a xarxes com cada setmana aquí a Eixample Barcelona Ràdio i també tot el nostre reconeixement. Aquí deixaríem el futbol sala i encarem ja el tram final de programa, i per fer-ho anirem cap al Provença a fer cistelles de la mà dels llangardaixos i llangardaixes del Club de bàsquet Ipsi. Per començar, que se'ns havia quedat pendent perquè ja havíem acabat la temporada, dir-vos, com no podia ser una altra manera, que el llangardaix de l'any va ser escollit Pau Prat, el jugador del sènior B masculí, que en fins a 5 ocasions va ser escollit llangardaix de la setmana. Per tant, va fer aquests mèrits per aquest títol a nivell de temporada. I podeu llegir una entrevista molt interessant que li va fer el nostre company i amic del programa, Xavi Corman. La podreu trobar a la web i accedir a través de les xarxes del Club de bàsquet Ipsi. Aquí també hi han hagut comiats, com ara podrem veure i copsar, i alguns d'ells doncs, ja els havíem avançat la temporada passada. Alguns d'ells doncs, van ser durs perquè penjaven les bambes després de dues grans i llargues trajectòries doncs, a Provença, dues llegendes com són Oriol Olmos i especialment Pol Teruel, doncs ja sabíem, ja vam avançar aquí l'Eixample Esports i els hi vam fins i tot dedicar programes que ho deixaven, però també marxa després de moltes temporades al club i d'un gran rendiment Marc Gisbert i baixa molt sensible Guillem Pérez, també abandona el Provença doncs, per seguir fent màgia a les pistes de bàsquet, però en una altra banda. Baixa sensible perquè en diverses ocasions ha format fins i tot part de l'All-Star i és un dels jugadors, segons comenta el propi club, potser més, més destacats, no?, que han passat a la història del CB Ipsi. Continuant amb els llangardaixos i la seva actualitat, a banda d'haver comentat aquestes baixes, el conjunt novament dirigit aquesta temporada, que repetirà a la banqueta amb Gerard Domènech al capdavant i també doncs hi assistiran en aquest cas Nando Fandinho i Pol Teruel d'ajudants i amb el nostre estimat Xavi Cormand com a delegat d'equip, doncs tenen fins a 5 cares noves per aquesta temporada 25-26 aquest sènior A dels llangardaixos. Ells són Marcel Ninot i Gerard Díaz, tots dos provenients del Jack Sants, Guillem Canaleta, ex de la Unió Esportiva Montgat, Martí Aluja, que ve del Club Bàsquet Roser B, i Simó Torres, que la temporada passada va jugar al Club Bàsquet Manyanet Les Corts. Per tots ells, moltíssima sort, que també serà la nostra, i ho anirem explicant cada setmana aquí a l'Eixample Esports. De fet, ja us ho comencem a explicar, perquè aquest cap de setmana passat, no l'altre, és a dir, fa dues setmanes, ja van començar la temporada. No ho van poder fer de la millor manera, el primer cop que no començaven amb victòria a Supercopa. Recordeu que juguen a Supercopa, que és la màxima categoria del bàsquet català. Doncs en aquest cas van caure per 74-83 a casa, al Provença, davant del Montgat. No va poder ser, però vam ser premonitoris. A xarxes fa uns dies els vam deixar un missatge dient que el proper diumenge seria la bona i que aquí ho explicaríem. Doncs així ho estem fent, perquè aquest passat cap de setmana el sènior A masculí, a la segona jornada de competició, ara sí, els de Gerard Domènech van aconseguir una molt bona victòria per 62-68 a la pista del Club Bàsquet Alpicat. Van ser superiors al llarg i ample del partit i van dominar el marcador, val a dir-ho, durant els 40 minuts, però els de la terra ferma no afluixaven, per tant, van haver de lluitar els nostres fins al final. I en aquest autèntic partidàs hi va destacar especialment Miquel de Jové, un habitual, evidentment, dels MVPs, amb 18 punts i 16 rebots i 29 de valoració. Per tant, una autèntica bogeria, autèntic MVP, el Miquel de Jové. Doncs fins aquí, déu-n'hi-do, jo crec que efectivament hem superat l'hora de programa. El Màrius s'enfadarà perquè li desquadrarem l'escaleta, però hauria d'estar content, com espero que ho estiguéssiu totes i tots, d'aquesta 79a edició, la primera de la nostra quarta temporada de l'Eixample Esports aquí a Eixample Barcelona Ràdio. Sense més, recordar-vos que ens va molt bé que ho feu, que ens seguiu a les xarxes socials, @eixampleesports, tant a Instagram com a X, abans anomenat Twitter, com a Facebook, i també, si us plau, que em va molt bé per seguir creixent, un servidor, Jordi Galla, també li anirà molt bé si el seguiu tant a Instagram, @JordiGallagas, Galla amb Y, són els meus cognoms, Jordi Gallagas, i via X a @ Jordi Galla. Recordeu que podreu escoltar aquesta temporada també, seguim amb l'horari habitual, ens podreu escoltar de dimarts a dijous a les 12 del migdia, a partir de les 12 del migdia a Eixample Barcelona Ràdio, i que si no ens podeu escoltar en directe o preferiu fer-ho més tard o en un altre moment, ho podreu fer a través del nostre podcast, que trobareu a la pàgina web d'Eixample Barcelona Ràdio. Entrant a la secció de l'Eixample Esports, allí tindreu tant aquesta edició 79 com les 78 anteriors del programa. Sense més dilacions, simplement recordar-vos que necessitem patrocinis, necessitem ajuda per poder seguir endavant amb el projecte. De veritat que no ho dic per dir, així que esperem tota la vostra ajuda, com us agraïm una setmana més la vostra escolta. No tenim temps per més, només per desitjar-vos novament una nova mercè i emplaçar-vos a la setmana vinent a l'edició 80, número rodó de l'Eixample Esports. Fins llavors, que passeu una magnífica setmana.
Eixample Esports, amb Jordi Gaya.